avui amb el refresc de Francesc Garriga.
15 de setembre, amb els dos cracs lesionats, amb un crac que acaba d'arribar, amb un migcampista que no sap on juga.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha empatat al camp del Sevilla a 0, un resultat que, segons Piqué, pot deixar la Lliga molt complicada, no només pel aquest resultat, sinó pel que ha vist en les últimes dues jornades respecte als partits del Madrid. Després en parlarem. Ricard, què t'agrada?
M'agrada la protecció de Ter Stegen a la porteria. Tinc la sensació que el Barça ha estat viu la segona part fins al final perquè Ter Stegen ha complert amb la seva feina. Ha fet una parada, una aturada extraordinària a un xut d'Ocampos al primer pal... et transmet sensació de seguretat. Quan arribava al Sevilla, fins i tot a l'últim xut de Reguilón, que ho ha fet cansat, la sensació és que tenies, tens porter. I això et permet jugar amb xarxa de protecció. Crec que ha estat el jugador que més superior s'ha vist al rival i el que ha permès donar aire al Barça. Només donar aire, perquè el Barça és que la segona part gairebé no ha aparegut a l'àrea del rival del Sevilla amb possibilitats de marcar. Ha canviat molt el partit de la primera a la segona part, però sempre ha estat Ter Stegen per aparèixer com l'àngel de la guarda, com la xarxa de seguretat. No és l'únic dia, però probablement no és bon senyal que el dia que has de guanyar per guanyar la Lliga, Ter Stegen sigui el millor.
Alguna cosa que et generi dubtes?
La intervenció de Setién en el partit. Crec que és per reflexionar-hi més que per ara dictar sentència, però crec que Setién ha caigut un altre cop presoner de la gestió del vestidor més enllà del que el necessita el futbol, com va passar amb entrenadors anteriors. Sempre havia tingut l'esperança que Setién arribés amb la seva moda més salvatge, de la manera que ell és i que sent el futbol. Era un dubte perquè el vestidor del Barça és un vestidor que has de saber entendre i que has de saber interpretar, i crec que avui s'ha demostrat que Setién té uns condicionants que no vol trair, no? Suárez semblava que no estava per tot el partit, ha jugat tot el partit. Griezmann ha aparegut al minut 70, però no ha aparegut abans perquè no sabia què tocar, probablement. M'ha sorprès que entrés Arturo Vidal abans que Griezmann, i això ha estat una decisió que va més enllà dels galons i una decisió tàctica discutible. Crec que el Barça, un partit que ha de guanyar, no pot acabar amb Ansu a la banqueta. Ansu va fer una exhibició durant 50 minuts contra el Leganés, i el Barça necessitava aquelles revolucions d'Ansu Fati, el canvi de ritme, el desequilibri. Ansu no ha aparegut en el partit i a Setién encara li quedaven dos canvis. Crec que ell ja va dir l'altre dia també a la roda de premsa que hi ha jugadors que es mereixen per la jerarquia, pel que han donat aquí ser indiscutibles, però és que els jugadors no s'haurien de mereixer ser indiscutibles pel que han donat aquí, sinó pel que donen o pel que poden donar. I aquesta declaració d'intencions, que aleshores queda encoberta en la gestió del partit d'avui, es crea sospitosa. Tot i això, tampoc no m'agrada gaire que el Barça surti a Sevilla amb un migcamp sense Artur i De Jong, però Artur tampoc, en aquest sentit, no pot reivindicar res més, perquè tampoc quan ha aparegut no ha canviat el partit. Crec que el seu posat a la banqueta, el de Setién, que ha explicat la Laia, una mica trist, assegut, sense... Jo crec que ell mateix era presoner d'ell mateix, no? I em genera, com a mínim, dubtes.
I el que no pots entendre o et costa entendre?
Doncs la falta de llum i de rematada a la segona part. El Barça ha estat superat a la segona part. Lopetegui ha fet un canvi, tres centrals, ha estirat Navas i Reguilón. Al Barça li ha costat molt entrar a la segona part, però és que quan ha tingut la pilota han estat atacs molt previsibles, productes tots de la complicitat Messi Suárez, entre tres centrals, amb precipitació perquè el Barça anava contracorrent, Messi Suárez i un Suárez que surt d'una lesió no poden resoldre un partit contra una defensa amb Diego Carlos, Koundé, Fernando, que són tres jugadors de molt nivell, sobretot els dos centrals. El Barça ha tingut pocs recursos en atac, i aquí incloc a tothom, els que hi eren, l'entrenador per no trobar-ne d'altres, per no modificar, fer alguna modificació tàctica que pogués pessigar el partit, és a dir, buscar allà on no n'hi havia. És que el Barça ha acabat a la segona part amb un xut, si no em rectifica el Carles, de Messi entre els tres pals de falta, com els dos anteriors de la primera part, que també han estat de falta. El Barça, per guanyar una Lliga en els últims partits, ha de tenir més munició al davant, si no, serà difícil. I no serà pels àrbitres.
Són les conclusions del Ricard, que ja deixa anar aquesta advertència, per al que pugui ser i pugui generar de debat les declaracions que ha fet Piqué a l'acabar el partit. És l'empat a 0 del Barça a Sevilla, que deixa més decepció que no pas esperança. De seguida, més opinions en aquest tercer temps. De seguida arriba el Jordi Costa.
Jo sóc del RAC, i quan tinc un problema amb el patinet elèctric ara estic més tranquil que mai, perquè tinc assistència en patinet per només 39 euros a l'any. I tu, fes-te del RAC.
RAC, i som per ajudar.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
S'han perdut dos punts. Tu al tot costa deies que segons com l'empat podia no ser un mal resultat. Quina sensació et queda ara?
No, que tal com ha anat el partit no has fet mèrits per guanyar-lo. Ja sé que tu això dels mèrits no t'agrada, però veient el... No, ja m'entendràs l'expressió,
sí,
però
sí.
Si tu veus el partit i et posen una samarreta gris i una negra, doncs empat. Perquè és que no... Bé, si algú ha tingut alguna ocasió clara, ha sigut el Sevilla aquesta d'última hora. Tampoc crec que el Sevilla hagi fet per guanyar, eh? Però...
No, ha estat un partit igualat, però sí que és veritat que la segona part ha estat més a prop al Sevilla que
sí,
al Barça.
Sí. Sobretot, mira, jo és que ara no em vull acarnissar amb Setién, perquè ha arribat un punt que ja és molt evident que el problema d'aquest equip no l'arregla un entrenador de gamma mitjana, no el va arreglar Valverde i no l'arreglarà Setién. La cosa és més profunda, però no sé, jo a Lopetegui al descans el veig sacsejar la pissarra, intentar alguna cosa, sí. Portar el partit al seu terreny, exaurir els canvis l'últim l'ha fet el 83, però el quart al 68. Clar, és que dels canvis de Setién prefereixo no parlar-ne perquè em fotrien una demanda. Llavors...
No t'han agradat, veig.
No perquè no m'hagin agradat les seleccions, que tampoc...
Aviam, què és el que no t'ha agradat? El primer canvi...
No, a veure, insisteixo que és que no és una qüestió de nom, Ricard. Ara has parlat d'Ansu...
Tu també l'has trobat a faltar.
Home, clamava al cel. Vaja, jo és que no em voldria enganyar, però diria que aquesta tarda ja ho hem comentat al programa.
Sí. O sigui... Sí,
oh, no, fins i tot el descans
no,
ho hem comentat.
No, el descans, que m'has dit. En lloc de Griezmann pot ser Ansu, no?
És que, evidentment, Griezmann no ha canviat res del que havia passat
ja
prèviament.
Estic d'acord.
I llavors, jo no sé, jo no estic dient que Ansu haguessin guanyat el partit, perquè només faltaria d'arrugar-li a un xavalet de 18 anys.
Jordi, la poca fe que tenia Setién en Griezmann vol dir que el primer que ha entrat no ha estat Griezmann. No?
No, claríssim.
Allò diu moltes coses, també.
Ja, però a més és que fa... Si t'hi fixes, els canvis són un passito pelante i un passito patràs, perquè primer quatre migcampistes que dius, vols dir? Bueno, si és per recuperar el control, t'ho compraré. Però al cap d'una estoneta és al revés.
El tercer davanter perquè toca, perquè ja no pot ser Griezmann el no escollit, però no entra Ansu, entra el francès, no?
Clar, hi ha coses que jo ho sento, perquè hi ha un respecte màxim per determinats futbolistes i per la seva carrera. Però si tu ahir em dius que Suárez té una hora de cames, no pot ser que acabi el partit. Per més que es digui Luis Suárez, no fotem. Uh-huh. És que a mi em sembla una presa de pèl, de veritat. Em sento enganyat respecte al Setién que va arribar. I assumeixo que no deu ser per voluntat pròpia, és a dir, que no, ell no es traeix perquè li sigui més còmode.
Jo em sento decebut, sí. Decebut perquè no ha fet el que ell sent.
Clar, és que aquest senyor va arribar dient que tenia... Tengo 61 anys i, mira, de perduts al riu, com qui diu. I, hosti,
i no és aquesta sensació.
No, clar, arrisca't. L'altre dia quan el vam entrevistar, la Sonia Germán li va preguntar si l'únic que no es perdonaria és no caure amb les seves pròpies idees. Doncs no, de moment, vaja, queden 10 jornades o 9. De moment està morint amb la inèrcia que ja hi havia. És a dir,
si
haguéssim posat un robot al seu lloc estaríem fent exactament el mateix. I això no treu que l'equip té les mancances que ja tenia abans de l'aturada, que aquí volia anar jo. La Gemma Herrero aquesta tarda al tot costa deia que teníem tantes ganes de futbol que el primer partit tots vam voler veure més coses de les que realment passaven. I a Mallorca, aquella sortida intensa, etcètera, etcètera, i un bon partit de Messi, jo crec que vam voler veure més del que estava passant, perquè el partit de Leganés és un desastre, i el d'avui no és un desastre, perquè jugues contra un senyor equip, però és insuficient.
Però el que el Barça va ensenyar a Mallorca és que tenia gana, que era una cosa que abans de l'aturada no tenia, ja, i la gana l'ha mantingut.
És que
el problema no és de gana, és de joc.
Exacte, és que això t'anava a dir, Ricard, és que és això és el pitjor que trec d'avui, que jo crec que el Barça ho ha volgut molt. Uh-huh. I ho ha volgut molt al principi, i s'ha notat, i al final, quan anaven més al cor que les cames, el cor del Barça ha pogut més que el del Sevilla, i ja s'ha acabat a la seva àrea. Però pel mig hi ha hagut tres quarts d'hora que el Barça no hi era.
Sí, sí.
Llavors, clar, és a dir, aquest equip, ens agradi o no, és exactament el mateix que se'n van a l'aturada. Un equip amb unes constants vitals que resideixen en l'esquena d'aquest tio que porta el 10. Això, ja sé que simplificar-ho molt i tot el que vulgueu, però és que és així. Avui Messi no ha tingut el dia, només faltaria, té dret a no tenir-lo, i l'equip ha estat un conjunt buit en atac. Vaja, és que hem d'acabar destacant, amb tot el carinyo, a Rakitic i a Ter Stegen, jo crec que ja t'ho diu tot.
Sí, sí, sense cap mena de dubte. Crec que avui el Barça ha tornat a topar amb la realitat. I,
sí, sí.
I jo crec que avui s'ha demostrat que un nou entrenador també ha topat amb la realitat.
Totalment. I, per tant, és el moment, ho he anat meditant, però és el moment de demanar disculpes a Ernesto Valverde Tejedor, perquè ell no era el culpable, és evident.
Bé, en el teu cas que tenies algun dubte, alguns ja...
No, per això les demano a títol personal. Jo creia que m'avorria com una ostra, és a dir, jo no li imputo tots
jo,
els...
Mira, jo t'ho diré al revés, eh? Si Quique Setién ha acabat fent el mateix... com dius tu, això no torna a refundar-se o no hi ha manera. Clar. Que és una cosa que no és nova, perquè ara fa més d'un any, a la final de Copa, vam estar contra el València al camp del Betis, vam fer una reflexió molt profunda sobre que es necessitava començar de zero. I...
No et van escoltar, eh? Mira que va ser punyent aquell dia, eh? Però
jo vaig pensar que amb Setién, que té 60 anys i que sempre s'ha expressat tal com sent el futbol, podia arribar amb aquesta sensació de dir...
Sí, sí.
Però hi ha un presoner més.
Deixa'm dir
sí,
que el que ha fet Piqué, tot i que ho ha fet amb aquella intel·ligència que té ell, no és acceptable.
No és acceptable. Bé, a vegades fa això, deixa aquestes frases que, com perquè les entengui qui vulgui, però jo crec que no és el que toca.
No és acceptable perquè ell és un jugador intel·ligent i sap de què va això, i ho diu perquè sap que hi haurà un sector molt ampli del barcelonisme que li comprarà.
Sí, senyor. Sí, perquè quan apareix el Madrid i els àrbitres és molt fàcil
aliar-se. I això és fer trampes, Gerard. No pot ser.
No creieu que ho fa per pressionar? I el pròxim àrbitre que vagi a veure el Bar amb el Madrid se'n recordi de Piqué?
Doncs mira, si ho fa, potser ho fa així.
Va, doncs mira, et compro la lectura, Xavi,
doncs a mi no m'agrada tampoc.
A mi tampoc.
Com ja posats a tenir gustos, a mi tampoc.
Comprem-li la lectura al Xavi,
sí,
perquè
compro,
és la manera de no trencar una finestra.
Saps què li passa? Que li compro, però les dues maniobres, siguin quines siguis, no m'agraden. I per tant, això cadascú s'identifica amb el que s'identifica. Jordi, el millor del partit? Clar, que en trobaràs un.
Ter Stegen.
Gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Vicepresident Borda.
Jordi Borda, bona nit.
Bona nit, Bernat.
També ens acompanya el Francesc Garriga. Bona nit.
Bona nit.
L'home de la tele, de la ràdio i de
casa seva.
I del que faci falta.
Sí, sí.
Començarem pel partit, per les sensacions, per aquest desencís que crec que ens genera i que crec que s'està focalitzant molt en la figura de l'entrenador.
Però és que jo ho considero absolutament injust. Decepció absoluta. Jo crec que aquest equip, entès com a projecte, s'acaba aquesta temporada perquè estem tenint els mateixos mals que en anys anteriors. Abans parlàveu de la final de Copa a Sevilla i els protagonistes són els mateixos. Les hipoteques són els mateixos, vingui qui vingui, els entrenadors. És cert que són de gama mitjana, com ha dit el Jordi Costa, són Ernesto Valverde i Quique Setién, però que hi ha un problema amb el vestidor i amb el govern de les, diguem-ne, vaques sagrades o grup de poder status quo, fa temps que ho diem, i avui en un partit en què no sé si s'estaven jugant la Lliga, però s'estaven jugant moltes de les opcions de guanyar aquesta minilliga d'11 partits, l'equip ha acabat esllanguint-se els últims minuts de partit. Per tant, jo aquest equip com a projecte el veig amb malalties estructurals que la temporada que ve no es pot permetre que tingui les mateixes hipoteques, la mateixa estructura, i que el projecte sigui exactament el mateix amb quatre retocs de farciment.
Ja, doncs fa molt bona pinta l'estiu aquest com per fer les reformes i per fer una inversió i uns canvis profuns, perquè clar, això és que si tinc el déjà vu de la final de Copa del Rei, si aquesta tortolilla l'hem fet.
Però saps què passa, Garri, que
has de fer... I què vam dir aquell dia? No s'atreviran.
Però saps per què has de...
No s'atreviran.
Saps per què tornem a tenir-la? Perquè l'entrenador torna a quedar despullat. Perquè tu, si tu després pots parlar de si tens qualitat o no tens qualitat, si has fitxat bé, si has perdut el partit per si o per qui o per això o per allò. Però quan l'entrenador acaba aquest partit com l'ha acabat, prenent les decisions que ha pres, és gairebé impossible no caure en la temptació de pensar per què ho ha fet Setién això. No. I no té cap altra explicació que aquesta lectura. I per tant, és la vida que ens va recordant que hi ha això, perquè maneres de perdre punts i maneres de perdre partits n'hi ha moltes, però torna a ressuscitar perquè Ansu no acaba el partit, perquè, com diu el Jordi, primer fa un canvi i entra el quart migcampista i penses, bé, un canvi tàctic, però el segon canvi desfàs el canvi del quart migcampista, tornes a posar Griezmann, que no l'havies posat prèviament, Suárez, que diuen no pots jugar 90 minuts, juga 90 minuts, bé, clar, hi ha algunes proves que són ells mateixos que es desmenteixen a ells mateixos, i per tant que no té gaire lectura
que,
més.
Semblava que Setién no faria gestió política o que reduiria la gestió política de la direcció d'aquest equip i segueix fent la gestió política en el sentit de respectar les jerarquies i no canvia res.
Ja, si no, avui Suárez no juga 90 minuts perquè és que fa 24 hores va dir que no estava per jugar 90 minuts. Això és evident i que Setién també s'ha hagut d'adaptar aquesta diplomàcia i aquesta política. És així. Que és molt estrany no veure Ansu en un partit que has d'intentar guanyar, has de guanyar, veient-lo el dimarts contra el Leganés, és estrany. Ara, jo no estic tan decebut del partit d'avui. Jo crec que el Barça ha competit i aquest punt pot servir a final de temporada per guanyar el títol. Al Madrid estic convençut que algun punt es deixarà.
Si el Madrid es posa líder demà...
Jo crec que el Barça...
Demà no es posarà líder.
Tant de bo.
No, demà segur que
diumenge,
no.
Diumenge.
Va, ja m'has entès. No, sí, demà sí, perquè ja són les 12, Xavi.
Per què?
Tant de bo.
A veure a quina hora acaba el partit de Noeta.
Home, perquè les últimes 15 temporades... A les últimes 10 jornades mai hi ha hagut canvi de líder. Jo estic convençut que el que faci el pas no ho deixarà escapar. I si el Madrid fa el pas diumenge, demà, jo crec que ja no ho deixarà escapar.
Quantes temporades has dit?
Des de la de...
El de Mudazo.
Sí, clar, exacte, sí.
Escolta'm, Garri, no has dit res del tema Piqué, que també que ha dit que era molt difícil que es guanyés la Lliga.
No, home, però això és una estratègia, evidentment.
De pressió, eh?
Clar, però si això ho feia Cruyff i aquí tothom aplaudia. No, és el mateix. Surs aquí i dius, escolta'm, l'hem espifiat, fem alguna cosa, a veure si es mou alguna. És a dir, ara si Piqué se'n va, calladet, tal, pum, aquí tots aquí fotent-li pals, tal. Home,
però doncs... qui creus que se sentirà pressionat avui? Perquè
no ho sé, no ho sé.
Però ja... Es guanyi la Lliga.
És a dir, els dos punts ja els has perdut, doncs almenys fot una mica d'embolic. Jo això ho entenc.
Si no tens futbol, fas una mica de... Ah,
com deia Escobar, rodes de camió, tu.
Doncs aleshores estem amb la tàctica Alexanko.
No, però jo no...
Allò, la desesperació.
Jo, vosaltres creieu que Piqué això ho fa com a estratègia?
Bé,
o
estratègia,
fa perquè li surt...
Jo crec que ho hauria fet encara si el Barça hagués guanyat.
Sí. Jo crec que li surt, perquè li ve de gust, perquè ell va veure el partit, clar. Perquè la decisió del VAR li sembla, com em sembla a molts, que sí, que d'acord, que és fora de joc, però que és una revisió que segurament en una altra, en l'altra àrea no s'hagués produït.
Però agafar-te aquests arguments...
Ho ha dit un futbolista professional, ja
no
ha dit un opinador.
No, un futbolista professional ha dit que és molt difícil que guanyés la Lliga. Tot això és una lectura teva.
Ara no hem interpretat això.
No, que jo no sé si Piqué pensa que és que a l'altra àrea no s'hauria xiulat, o Piqué pensa que no interferia, o Piqué pensa que no estava en Ursai,
Piqué pensa que els àrbitres, d'alguna manera, han ajudat al Madrid. I el diu els dos partits perquè en el primer...
A veure, i què sentim... nosaltres en un offside de l'Eibar.
Jo el que vull dir és que no crec que això sigui una estratègia de cortina de fum, sinó que amb ell li surt perquè ell ho pensa.
No, sí, però que això... Vull dir,
no. A mi em sona desviar l'atenció i no mirar cap a dintre. I, escolta'm...
Però a mi m'ha recordat una mica a Guardiola, que això alguna... No parlant dels àrbitres...
Però l'equip no estava com està.
No, sí, clar, ja, home, ja ho sé, clar.
És que ell, és un, ell és un dels de la columna vertebral, eh?
Que sí.
I clar, podríem també assumir i sortir un dia i dir potser ja no estem per això, potser donem el que podem.
Ja ho ha dit altres vegades, eh?
Bé,
Piqué ha fet declaracions postpartit després de derrotes parlant de...
Sí, paraules per fets. Sí,
però aquest any he sentit Xavi Bosch, he sentit és molt difícil guanyar la Lliga, he sentit el primer dia que havíem d'estar tots units, la directiva, però no sé quina declaració et refereixes exactament.
Home, però això ho has de fer al final, tampoc pots aquí al mig carregar-t'ho tot, perquè de la mateixa manera que dic, que crec que
si no cal carregar-s'ho tot.
El Barça pot guanyar la Lliga tranquil·lament, també.
Que no cal carregar-s'ho tot.
No, però si surtien això...
Què passa?
Home, doncs que fots un terratrèmol que és molt...
Ah, o sigui, assumint la responsabilitat pròpia, quin terratrèmol? La teva pròpia responsabilitat.
Jo crec que no
genera... Ell depèn d'ell mateix.
Sí, home, però això ho han de dir, portes en dintre.
Bé, la qüestió és...
No, ja estic d'acord. O sigui, jo tu pots sortir i disparar cap a... Que serà molt difícil guanyar la Lliga o dir, escolta'm, hem de fer una reflexió. Ho hem intentat tot i potser no ens dona el joc.
No, ho va fer Ter Stegen i ja vam veure què va passar.
Doncs perfecte, doncs m'estàs donant la raó. Clar que no es pot fer. Perquè Piqué, entre d'ells...
Jo estic dient que no es pot fer.
No, que Piqué entre d'ells no deixa que es faci. No es pot fer, no, perquè Ter Stegen ho va fer. Sí que ho va fer.
Sí, sí.
Pues justament m'estàs donant la raó que com que no es pot fer es dispara contra l'àrbitre. I no es dispara contra el que seria assumir la responsabilitat. A mi em sembla molt bé que cadascú tingui la seva opinió en el tema del Madrid i em sembla absolutament legítim que també es pensi que serà molt difícil i que hi hagi l'ombra arbitral. El que vull dir és que és evident que aquest no és el tema principal.
No,
o sigui,
no,
que el Barça depèn d'ell mateix i que depenia d'ell mateix i ell ha dit, ara ja no depenem de nosaltres. I si no depenem de nosaltres no és per l'àrbitre de Valdebebas ni per l'àrbitre del dia de l'Eibar. És perquè han empatat avui. I hàbilment i estratègicament passa de que no depenem de nosaltres, a dir que com que no depenem de nosaltres serà molt difícil guanyar la Lliga. Ja, però és que aquest és el segon pas. El primer pas és que depenies de tu fins fa 90 minuts. I aleshores, aquí jo trobo falta d'equilibri. Ho entenc, perquè és humà, perquè ells són els primers que no se n'adonen i que intenten pensar que allò és etern i és infinit.
I que sempre hi ha algú de fora que és el responsable de tot el problema.
Jo estic d'acord, eh? És a dir, no és el problema aquest. I el Barça, si no guanya la Lliga, no serà per això. Però jo no tampoc crec que Piqué, quan ho diu, sigui la justificació. Simplement és deixar-ho anar perquè ho porta dins. Dit això, sí, el problema és el mateix. I jo i no sé si ho has dit tu, Jordi, que recordava els discursos de la final, de la Copa de l'any passat. Estem igual, però aquí hi ha un problema, que és que allà llavors hi havia Valverde, va continuar Valverde, tots van veure que allò no anava enlloc, i el que ha vingut, que havia de canviar-ho, no ho canvia.
Però és que jo crec...
I fa el mateix.
Sí, sí. Jo crec que ens farem trampes al solitari si apuntes a la banqueta. O sigui, si apuntes a l'entrenador...
Potser hagués pogut fer alguna cosa. Avui hagués pogut jugar en Sofati, per exemple.
El problema
estructural no és l'entrenador. Posis a qui posis, perquè si ja t'està passant... Jo crec que a Luis Enrique també li va passar en part en el tram final. Home, diguem-ne, la constant del problema futbolístic no són els entrenadors. Hi ha una altra constant, que són els que juguen sempre. Vull dir, què vam dir l'últim debat d'aquests? Que eren gairebé els mateixos que van jugar a la final de Berlín.
I això és veritat que és molt difícil per un entrenador arribar aquí i sense autoritat, perquè Quique Setién no té una autoritat de Nissaga Blaugrana.
Necessites un projecte de club, també, que el club sigui fort.
Que t'ajudi i que entenguis que has de tornar a començar i això, i estem parlant d'una situació que no és gens fàcil afrontar. Però això no vol dir que el problema no es repeteixi. O sigui, ja sé que potser cansem, però és que el problema és el mateix, i com que el problema és el mateix, podem entretenir-nos a mirar altres llocs, però ens estem entretenint o distraient. I a mi em decep Setién perquè jo sempre tinc la flama encesa pensant que algú vindrà i ho trencarà i algú se la jugarà i que ell, que ho sent així, que té 60 anys i que podia...
Sí, si no ho ha fet Setién ja no ho farà ningú.
Passa que Setién doncs, deu haver pensat que és la primera oportunitat en un club gran, no? Sí. I que
ha de guanyar. I que si no guanya aquest any la Lliga no la guanyarà mai. Si és que li va dir el Costa i a la
Sàbia. Però és que, no es guanya així.
No,
és que es guanya de l'altra manera.
Sí, estic d'acord, però suposo que que quan està jugant al tenista se li encongeix el braç.
Jo crec, també penses que vas amb el que és la inèrcia, i la inèrcia et permetrà estirar un any més el contracte. Perquè què és més fàcil? Perdre amb la inèrcia o perdre escardant-ho tot? Com assegura Setién continuar?
Amb la inèrcia,
clar. Doncs ja està.
Sí, bueno, no assegura res, però potser té menys risc.
És contradictori amb el seu discurs de tota la vida.
Sí, és absolutament... Per mi és decebedor.
La inèrcia de 2015. Saps quants titulars d'avui van jugar de titulars a la final de Berlín? 7!
Imagina't, és que això és inadmissible.
I no s'han esgotat els canvis. Perquè dius...
7!
Sí, però si tens...
Fa 5 anys!
Tu pots sortir amb 7, però tens 5 canvis. I fas els 5 canvis, però si tens 7 del 2015 i només fas 3 canvis, vol dir que del 7 del 2015 n'hi ha alguns que no els pots canviar.
I d'aquests 7? Ho han jugat pràcticament tot entre el 2015 i ara.
Sí, sí.
El debat jo el trobo molt oportú, però és que és per estructural. Estem barrejant una situació estructural amb l'anàlisi del partit d'avui. A mi el partit d'avui no em sembla tan nefast. O sigui, no és la final de la Copa de l'any passat, que hi havia un equip mort. Has empatat al camp del Sevilla, que són autèntiques bèsties.
Fem una cosa, tornarem a pensar en el partit. Fa bé el Xavi de desviar-nos d'això, perquè és un discurs ja sabut.
A la mínima que hi ha una petita decepció, torna al problema gros, al monstre que tenim allà darrere.
Inclús guanyant la Lliga, aquest problema s'ha d'abordar.
D'acord. Aquí.
Fem una cosa. Ens tornem a unir.
Sí.
Units pels fans.
Com estem? Ja has sortit del quiròfan. L'operació ha anat molt bé.
Però abans de tot, infermera, i el partit? Hem guanyat?
4-1.
Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607 0709 28. Recorda, 607 0709 28.
Sense pólvora, a davant no es pot jugar. Aquest equip ja ho ha dit tot. S'ha acabat la Lliga.
Quina impotència.
Pregunta, i per fer el que ha fet en Griezmann no podríem treure Ansu Fati? És que no ha fet res? Ni l'hem vist?
Bona nit. Jugant així, difícilment podrem guanyar la Lliga. No és lo Mallorca, no és lo Leganés. Lo Sevilla és tercer i han fet riure. Moltes ocasions clares desaprofitades pel Sevilla, però moltes. Resumen, Suárez no està per jugar 90 minuts. I Ansu Fati, necessitant gol, no es pot quedar al banquillo per cap de les maneres. Los canvis no m'han convençut, la veritat. S'ha de millorar molt, molt, molt per poder guanyar la Lliga. És un toc d'atenció.
Sí, sí, culers. Aquesta Lliga serà pel Madrid, ja ho veieu. Perquè pel Barça, les targetes que vulgueu i en contra, no veieu. I ni penals, ni revisió del VAR, ni res pel Barça. Així és que ja ho sabeu, culers. Vinga, bona nit.
Lamentable, però cert. El millor del partit, Ter Stegen. I no és la primera vegada que passa.
Fatal avui l'entrenador. Els canvis mal fets, traient l'Arturo Vidal, ficant en Griezmann, que no serveix per res. I bueno, veient com van els àrbits, la Lliga es posa difícil, però visca el Barça sempre.
Jo crec que avui el Barça ha jugat bastant bé. El que passa és que, per mi, l'art...
El córner de la TDT, 607-0709-28.
Empezamos con Ricard Torquemada, Catalunya Ràdio.
Bona nit, Quique. ¿Con qué sensación te vas en un partido que el Barça ha empezado bien la primera media hora, pero que luego, poco a poco, cada vez ha costado más, sobre todo crear opciones de gol en ataque?
Sí, tienes toda la razón. Es verdad que hemos hecho la primera media hora muy buena. Prácticamente hemos anulado al Sevilla. No le hemos permitido casi salir de su campo. Y luego, a partir del parón, sí que han tenido un momento en el que se han sobrepuesto y ya hemos perdido algunos balones, les hemos dado un poco de vida y, bueno, aunque estaba más o menos el partido controlado, ¿no? La segunda parte no hemos salido bien, ya no hemos llegado a la presión, nos hemos desorganizado un poco y hemos sido un poco descoordinados, ¿no? Y nos han superado la presión y nos han hecho, en algunas, han tenido sus opciones, ¿no? Y es verdad que luego hemos tenido fases en las que hemos metido al rival allí en cerca de su área, pero ahí nos ha costado, ¿no? Ellos han acumulado mucha gente por dentro, han defendido bien esa zona y nos ha costado mucho encontrar esos espacios para hacerles daño. Aunque alguna hemos tenido, pero nos ha costado. Esa es la realidad.
Siguiente turno, Marta Ramón, RAC1.
Hola, mister. Marta Ramón, en directa a RAC1. ¿Ha faltado capacidad de reacción para hacer frente a los retoques tácticos que había hecho Lopetegui? ¿Qué autocrítica se hace hoy desde el banquillo de la toma de decisiones? ¿Ha faltado algo por tu parte?
Bueno, es posible que cuando analicemos el partido con detenimiento veamos cosas que quizá no hayamos percibido, ¿no? Es obvio que tendríamos que encontrar más soluciones, sobre todo cuando tenemos al rival ahí metido en su área prácticamente. Y luego, pues, la realidad es que nos cuesta, ¿no? Que ya nos ha pasado el día del Leganés y, claro, realmente no es fácil, ¿no? No es que... Pero encontrar en equipos tan fuertes físicamente esos espacios, equipos que se cierran bien, que trabajan muy bien en defensa, acumulan mucha gente, que es verdad que luego... tampoco les hemos permitido llegar durante mucho tiempo, mientras hemos hecho bien las cosas a la hora en el aspecto defensivo, cuando nos hemos activado rápido y hemos estado bien colocados y coordinado bien esa presión, prácticamente les hemos impedido progresar y hacernos daño, ¿no? Y lo que sí tendríamos que aprender es seguramente a defender mejor con el balón, ¿no? Para evitar dar esas opciones que a veces le damos al rival.
Bruno Ballester, Barça TV Plus.
Buenas noches, Quique. Bruno Ballester, en directo para Match Center de Barça TV Plus. Quería preguntarte, sí que es cierto que ha faltado igual el gol hoy, pero bueno, son tres porterías ya a cero. Si el nivel de la defensa, que hoy también ha estado muy contundente, y Ter Stegen también ha estado muy bien, si te hace ser optimista de cara a los próximos partidos. Gracias.
Yo siempre soy optimista. Es verdad que ahora... no dependemos de nosotros mismos, pero ya lo había advertido, ¿no? Que es muy difícil que ninguno de los dos equipos o todos los equipos consigamos ganar todos los puntos, y más teniendo enfrentamientos como el de hoy. Este equipo es el tercero de la liga, es un equipo muy complicado y... Hombre, teníamos una confianza, y más viendo cómo hemos empezado el partido, esa primera media hora, en que poco a poco lo iríamos resolviendo, ¿no? Que pensaba que solamente nos iba a faltar acertar, pero luego se nos ha complicado y seguramente es normal. Quizá no tanto, pero quizá es lo normal, ¿no? También dar opciones a rivales como este, que son muy fuertes en su casa y que generan mucho peligro con centros, con salidas rápidas, se repliegan bien, defienden bien y esperan su momento, ¿no? Y esto es lo que tenemos que controlar, que lo hemos hecho bien durante mucho tiempo también, pero no siempre, ¿no? Y estas opciones te generan un poco de frustración y de una sensación un poco agridulce, ¿no?
Jordi Suñé, TV3.
Bona nit, mister, en directe pel gol a gol d'Esport 3. Ahondando lo que comentaba Marta, ha insistido en estos últimos partidos en este hecho de llegar a los tres cuartos y no encontrar soluciones para romper la defensa rival. No sé si en este último cuarto de hora podía haber habido más utilización de las bandas y, por ejemplo, un jugador como Ansu Fati podía haber dado más amplitud al ataque del Barça y dar nuevas opciones en este sentido. Gracias.
Sí, ya lo consideramos que era una opción, pero bueno, ahora después de, pues es posible que esa opción hubiera venido mejor, pero hay que tomar las decisiones y realmente hemos decidido porque Este es un equipo bastante complicado porque también te sale muy rápido con Reguilón y teníamos que pensar también en controlar un poco las pérdidas y acumular demasiados jugadores ofensivos, pues siempre te debilita en cualquiera de ellas, ¿no? Y teniendo en cuenta que nos estaba costando un poco encontrar esos caminos y generar ocasiones, pues bueno, hemos optado por lo que hemos optado y al final, pues bueno, esta es la decisión que tomamos.
Javi Giraldo, Diario Sport.
Hola, mister. Buenas noches. Me gustaría preguntarle, en esta batalla psicológica entre Madrid y Barça, ahora que el equipo, que el Barça ya no depende de sí mismo, ¿qué sensaciones le dejan? Y si realmente esto es, desde el punto de vista psicológico, es importante haber perdido, entre comillas, la iniciativa. Gracias.
Bueno, yo creo que es verdad que ser crítico con algunas cosas, pero también hemos hecho cosas bien, ¿no? La verdad es que siempre hay dos opciones, una o lamentarse o pensar en las cosas positivas que estamos haciendo bien. Y esto yo ya lo preveía. Yo no sé si hay alguien que pudiera pensar que realmente esta es una situación ya como para dramatizar. La realidad es que pienso que no. Quedan muchos puntos. Yo veo los partidos. He visto ayer al Valencia como al principio ha generado muchos problemas también al Madrid. Y hay mucha igualdad. Es verdad que luego... es verdad que tenemos, sobre todo, pensar en cómo mejorar esa profundidad para poder hacer más daño y cómo gestionar el balón en ese sentido. Y esto sí que hay que tratar de mejorarlo, evidentemente, ¿no? Y en ello estamos.
Adrián Alves, Cadena SER.
Hola, mister. Buenas noches. Adrián Betz de la Cadena SER en directo para El Larguero. El de hoy era un partido grande, un partido importante para la Liga y usted ha decidido dejar a Griezmann en el banquillo y además le ha sacado en el minuto 76. Quería saber el por qué ha tomado esta decisión.
Bueno, porque son decisiones que uno tiene que tomar pensando en la situación, en el partido en sí, en el rival, en las opciones que puedes tener hacia adelante y las que puedes tener hacia atrás. Y hemos considerado que la opción de Martin por su velocidad, que podía hacer daño ahí a la espalda de Navas, sabiendo que profundizaba mucho, y es una de las opciones que hemos tomado, ¿no? La velocidad y la capacidad también para ayudarnos atrás, que también esto lo podía haber hecho Antoine, pero son futbolistas diferentes y hemos considerado que este partido pues lo podía hacer bien Martín con sus características.
Jordi Blanco y ESPN.
Hola, mister. Buenas noches. Es la primera vez que el Barcelona no hace los cinco cambios durante un partido. La ausencia de tres futbolistas de la primera plantilla que se han quedado en Barcelona entre lesiones y sanciones, ¿pueden haber tenido algún efecto en ello? Porque es curioso que no ha jugado ningún futbolista de la cantera más allá de los últimos instantes de Riqui Puig. Es la primera vez que no hace los cinco cambios.
Bueno, en realidad... queríamos ganar el partido. Los tres jugadores que hemos cambiado, que estaban ya jugando al final, incluido Martín, pues hemos entendido que eran las opciones ofensivas. Luis estaba bien, ya le hemos estado preguntando si estaba aguantando bien, ha dicho que sí. Leo, pues sabemos perfectamente que tiene que estar en el campo. Incorporar a otros jugadores, ya al principio... Es verdad que teníamos pensado sacar antes a Riqui o a Ansu, pero también teníamos que considerar la capacidad ofensiva y la fuerza que teníamos que tener también ahí en medio campo para controlar un poco las pérdidas y demás, ¿no? Y esto, pues si empiezas a meter jugadores ofensivos, más ofensivos, pues esto a veces te genera más problemas que soluciones te da, ¿no?
Haremos las dos últimas preguntas. Elena Condis, Cadena COPE.
Hola, mister. Buenas noches. Elena Condis, hola, de la Cadena COPE. Hemos escuchado a Piqué. Usted ha intentado insuflar un poco más de optimismo en su comparecencia. ¿Cómo ha visto al resto de jugadores después de dejarse estos puntos aquí en el Pizjuán?
Bueno, ahora es lógico que después de... Teníamos una gran ilusión, nos habíamos creado unas expectativas buenas para este partido, para sacarlo adelante. Sabíamos que era un partido importante, difícil, muy difícil, pero estábamos en un buen momento y así lo hemos demostrado media hora. El problema es que no hemos podido mantener ese ritmo y ese nivel que hemos visto en esos 30 primeros minutos, y quizá esa frustración pues le lleve a pensar así, ¿no? Pero bueno, mañana lo veremos todo de otra manera. Ahora tiene que jugar nuestro rival directo, tiene que ganar, que no es fácil, y todavía quedan muchos puntos por disputar. Yo desde luego sigo siendo optimista mientras vea a mi equipo que hace esa media hora buena, y es verdad que hay cosas que hay que mejorar, pero estoy optimista porque es ya mi naturaleza también, ¿no?
Última pregunta, Daniel Gironès, Campo Deportivo.
Hola, mister. La primera media hora el Barça ha dominado, y justo en la parada técnica hemos tenido, yo creo que en un momento determinado Lopetegui ha sabido mejorar un poco los cambios. ¿Es peligroso estas paradas técnicas para que los jugadores se autoestimulen y que de alguna forma los entrenadores puedan redirigir las cosas? Porque, por ejemplo, en el otro día en Mallorca le fue muy bien, pero hoy no le ha ido tan bien.
Sí, esta es la realidad, ¿no? La verdad es que para nosotros, que estábamos haciendo las cosas muy bien, ha habido poco que decirles, seguir igual, ¿no? Porque la realidad es que no hemos visto al Sevilla pasar de su campo en 30 minutos y estamos jugando contra un equipazo y en su propia casa. Y realmente tengo que analizar con detenimiento cuáles han sido las causas por las que le hemos empezado a dar vida, ¿no? La realidad es que suele tener que ver con haber hecho o ido a la presión de manera descoordinada, seguramente, y haberles permitido salir, ¿no? Luego ha habido también muchos momentos que hemos tenido pérdidas de balón por querer entrar por el centro, que también, cuando tienes tanta gente por delante del balón, cualquier contra pues te crea un problema, ¿no? Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Continuar... tener más continuidad en esos 30 minutos, porque además hemos sido capaces de jugar extraordinariamente bien, y luego ya sabemos que es difícil superar a un equipo y generar ocasiones cuando se meten a defender 10 jugadores tan cerca de su área, ¿no? Porque ahí prácticamente no hay espacios ni hay posibilidades de ruptura, llevas el balón a banda, quizá haya que hacerlo más rápido, ser más preciso. Pero claro, ahí hay cosas que no son fáciles, ¿no? Pero también ahora, todavía el momento en el que estamos, realmente llevamos compitiendo 7 días y te falta ese punto de sutileza, de lucidez con el balón, ¿no? Que se irá adquiriendo seguramente a medida que avance el campeonato y los partidos, ¿no?
Perfecto, muchas gracias.
Recta final del tercer temps fins a la una. A partir de la una, la finestra indiscreta del gran Àlex Gorina.
Jo sóc del RAC, i quan em poso malalt de viatge estic més tranquil que mai, perquè tinc assistència en viatge per només 99 euros a l'any. I tu, festa del RAC. RAC, i som per ajudar.
El millor jugador del partit.
I és el moment de saber qui ha estat el millor jugador del Barça després d'aquest Sevilla 0, Barça 0. El Jordi Costa ha votat a Ter Stegen. Ara anem per el Bernat Soler.
Com que tots votareu a Ter Stegen, Piqué.
Piqué. Ricard.
Per les declaracions. Ter Stegen.
No, no, pel partit.
Marta, Sònia i Laia.
Ter Stegen.
Xavi Campos.
Semedo.
Semedo. Vicepresident Borda.
Que Déu em perdoni, Semedo.
Bé, Borda, bé.
Compte.
Francesc Garriga.
Ter Stegen.
Ter Stegen. Albert Mora.
També el meu amic Semedo.
Semedo, atenció, que això està igualat. Laboratori Carles i Marc.
Ter Stegen.
I el centre de dades, Bernat Coll i Jaume Ramon.
Busquets.
Més alternatius.
Ter Stegen, no? Al final, Bernat.
No, Busquets, Busquets.
Ter Stegen.
No, no, dic conya, al final.
Ah, sí, sí, correcte, correcte. 5 vots, Ter Stegen.
Quina col·lecció, eh?
5 vots, Ter Stegen. I l'audiència?
També ha votat a Ter Stegen, que amb aquests dos vots es situa a només un del líder, que és Leo Messi, amb 17 vots.
Doncs mira,
això explica la temporada.
Exacte, molt bé, Garriga. M'ho has tret de la boca, eh? 2019-2020, Messi, després ja ve Ter Stegen.
Molt bé.
Bé, deixem la temporada i les reflexions més estructurals i passo a valorar una miqueta el partit. Xavi, tu que ens animaves amb el partit, coses que t'hagin agradat.
Que el Barça ha competit, que la primera mitja hora a mi m'ha agradat, que amb Rakitic i Arturo Vidal i una bona idea de pressionar dalt i d'instal·lar-te a camp contrari, has pogut fer mal al Sevilla, que el Sevilla és un equip molt rocós.
Però molt poca estona, no?
Molt poca estona, mitja hora, no?
Sí, mitja
hora m'ha agradat el Barça.
Sí, a mi també. Però
després, i també m'ha agradat que acabes el partit tancant el Sevilla, sense fer ni una ocasió, i sense tenir idees i depenent absolutament de Messi.
Ambició, però ja està.
Sí, exacte.
Ja han volgut. Carles, al laboratori, alguna dada especialment clarificadora?
Mira, que refermi això de que Suárez no està per 90 minuts, és que de la mateixa manera que lluàvem que la primera part hagués fet 32 intervencions, que eren moltes per ell, la segona, la meitat, només 16.
Doncs mira, jo també crec que defineix molt bé que Suárez no estava per 90 minuts, perquè sí, perquè 32 i 16 la segona també expliquen molt bé el partit de Suárez. Garri, tu tens coses optimistes o no?
És veritat que, com a mínim, veus gana, que hi havia hagut dies que fins i tot no veies ni gana, però és que estem a un punt que ara ja és que es guanyen els partits. Sí, clar, i més amb com està la temporada, que és cada 3 dies... Doncs
sembla
cada
que hem tornat
dies...
que comenci la temporada, clar, però s'està acabant.
Clar, per això. Llavors, em costa aquesta nit ser... No, poques coses. Però és veritat, ha competit el Barça, o sigui, hi ha hagut dies
però
que...
Però això és el mínim, no?
Bé, és que va haver una època
quan
que...
hi ha una lliga en joc.
Sí, és veritat. Potser és que, clar, em demanes alguna cosa positiva, doncs et dic l'òbvia. Però no, jo sóc bastant pessimista.
I la roda de premsa...
Diu és pitjor la roda de premsa que el partit.
Sí, és...
Diu coses i, les coses i diu coses per les que no pot dir, no?
És a dir, que es fixa coses molt sempre en coses... el control de les pèrdues i anul·lar el rival en comptes de... És molt important, jugar a camp contrari, que no surtin i tal, però també és important generar.
Sí, però en aquesta línia jo crec que ha reforçat una mica el que tu deies durant el partit de no llançar tot avui, no? No arriscar més del compte per no perdre el punt...
Però no cal que ho expressis, no? Ell.
Sí, no ho sé. Jo també el veig que va amb el fre de mà. Vull dir, tinc la sensació que controla el discurs, que cuida molt el que diu i que tampoc no diu el que sent. O sigui, no fa el que sent ni diu el que sent.
Va arribar fresc dient coses noves i està dient el que han dit els seus predecessors.
Avui, durant el partit, la imatge que a mi m'ha donat era molt trista.
Jo crec que la imatge de Setién del partit d'avui també explica moltes coses.
Ha assegut els últims minuts quan veies que...
No, però la primera part ja se l'avisa així, eh?
Sí.
Frustrat. Jo crec que hi ha algunes claus, per exemple, quan diu es desajusta la pressió. És que la pressió es desajusta perquè no la fem bé. La fem a cop una mica de... a cop calent. Hem de mirar què fan Messi Suárez...
Però és que no pots pressionar si es despengen Messi Suárez.
Doncs ja està. Doncs tornem al mateix, no? Esclar, has d'ajustar, equilibrar, has d'interpretar si Messi Suárez faran l'esforç, si el fan, fem el pas endavant o no el fem...
És el primer partit de Messi Suárez com a titulars amb Setién a la banqueta. Que és el primer dia que es troba
clar, i si tu fas aquesta plantilla, tornant una mica al que deia abans al Borda, des del punt de vista estructural, és perquè Messi i Suárez marquen diferències, perquè si no, aleshores ja no els tens.
I cap dels dos està bé.
Ja no els tens a tots dos. Bé, jo crec que també ens hem d'acostumar que el Barça, jo crec, ja ho he dit moltes vegades, però posar-nos en la línia d'on podem estar, el Barça competirà la Lliga fins al final, mira, vull dir, aquest equip competeix, vull dir, competirà la Lliga, competeix a Sevilla, però no és, és un equip que no mostra superioritat
pels
rivals bons.
Amb el Nàpols.
Home, és que jo crec
que igual ja ni anem a Lisboa,
Bé, ara és molt aviat, però jo crec que sí. També et dic una cosa, el Madrid tampoc no mostra superioritat davant dels rivals. O sigui, estem en un moment en què no hi ha una autoritat a la Lliga d'un equip que digui pues, que domina...
No, és que es pot guanyar la Lliga.
Sí, clar que es pot guanyar
la Lliga.
Creieu que el Madrid punxarà?
Algun dia?
Sí.
Home, clar.
Sí.
Vaja.
La temporada que ve, no?
Creus que no farà 9 de 9,
11 d'11, que no? Hauria de fer 11 d'11, perquè ja ha guanyat dos.
Sí.
I creus que farà 11 d'11?
No, jo crec que es deixarà algun punt, però és que el Barça també.
Això és una altra història, però estic convençut que el Madrid no guanya tot.
Home, si el Madrid no guanya tot, la Lliga Sud es tornarà a obrir.
Sí, sí.
Home, és que ara mateix tens 3 punts d'avantatge sobre el Madrid. La Lliga està oberta, no?
Jo sempre penso que els...
No, és veritat que si la distància és que vas empatat a punts, encara que vagin ells per davant, clar, és que clar, qualsevol empat et mata, llavors.
Però mira, jo sempre penso que els 10 últims partits els grans es deixen punts. Però és que amb el context actual jo no tinc clar que el Madrid no faci 11 a 11.
Jo tampoc.
Perquè venim d'un descans mental, no tens la Champions que et distreu... És veritat que cap dels dos equips tenen un nivell de joc per pensar en l'11-11, Jo també entenc que des del punt de vista racional el que diu el Xavi té molt de sentit. És el que jo sempre més... Jo mai m'he plantat a les últimes 10 jornades. I fins i tot hi ha hagut 10 últimes 10 jornades que algú els ha guanyat, ha fet 30 de 30. Però jo sempre he pensat que hi hauria una punxada. I ara, pel context, tinc algun dubte més. Bernat, tu què creus?
Jo crec que al principi del programa d'avui dèiem que una punxada avui era quedar-se sense marge i, per tant, no és definitiu.
Jo a l'entrada he dit un examen final que podria anar a recuperació, hi ha la recuperació.
Jo crec que no és definitiu, però no pots fallar més. I jo crec que el Madrid, aquest puntet, també algun puntet se li escapa.
Saps, és que el Barça ara mateix pot fallar amb qualsevol, no? O sigui, aquesta sensació també la tinc.
No confiem en Anoeta gens, no?
És que la Real és dels que
ha vingut... Ha començat fatal.
És dels que ha entrat a la competició una mica marejat. Aviam, Barça i Madrid, tornem al mateix. Per futbol no podem fer una aposta incondicional. Però, clar, el Madrid és que ha fallat tantes vegades l'endemà o la setmana següent.
Després de guanyar el Barça per al camp del Betis.
Que penso, seran capaços en algun moment de controlar aquest grau de concentració?
Demà,
no?
Però, vaja, ja ho estic veient, demà.
Demà veus que...
Diumenge, vols
dir. Home, t'aniria molt bé per l'11, perquè entraries a dalt.
Bastant bé.
Escolta, Borda, tens un minut per fer-me un resum d'això que no he entès res del Neymar, que ens demanava diners però els ha de pagar ell.
Els ha de pagar ell, sí, va demandar el Barça per demanar 43 milions d'euros i el Barça ha guanyat el judici a l'Audiència de Barcelona amb l'argumentació van anar a buscar un bufet d'advocats fora, el bufet Costa Torcilla, que eren desconeguts, però que la tocaven força bé, i han guanyat el cas. I ara el Barça no només no ha de pagar, sinó que, segons el càlcul del jutge, que fot un altre càlcul de la prima de fitxatge que reclamava Neymar ha de pagar 6 milions d'euros.
Però no entenc per què surten aquests càlculs, com és que ha de pagar Neymar?
No tenim temps, però en realitat és reclamava una prima de fitxatge perquè va renovar, per tant li toca aquesta prima de fitxatge, llavors els càlculs que fa el jutge és, només vas estar 1 o 2 anys.
La part proporcional.
I li toca, per tant et toca cobrar...
Ja havia cobrat més del que li tocava.
Molt bé, no passa res, a l'estiu anirem a fitxar en Neymar. Aquí mai no passa res, es juguen 2 partits.
Al final pots acabar fitxant i dient, escolta, manolem totes les demandes i quedem la pau.
També us dic una cosa, que després de tot això jo no entenc com encara hi ha gent que és capaç de separar la part judicial de la part esportiva i pensar i imaginar una segona etapa de Neymar al Barça, però arribarà, aquest debat arribarà, com arribarà a recuperar la il·lusió, que ara estem tocats però que queden moltes jornades i avui Xavi Campos es converteix en la nostra bandera de l'optimisme.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures en paper que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem 1 euro a l'assaig clínic Jo em Corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que es passi de factura en paper a factura digital. Entra a joemcoronoambaigua.cat i passa't a la factura digital.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.